fa un viatge apostòlic, espiritual, per als catòlics, per confirmar-los a la fe, i una mica aquesta és l'essència, no?, també per als creients. Ho deixem aquí, gràcies Josep Lluís Marriera, Lluís Bertran i des de Girona, gràcies. Pere Micaló, que vagi molt bé i bon dia.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Són les 9, última hora informativa amb la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell i després entrevistarem l'escriptora francesa Hélène Grévillon, que acaba de publicar el llibre El Confident, ambientat a la França de la Segona Guerra Mundial, una interessant novel·la històrica. Aquests i altres temes fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Un grup d'estudiants talla des de les 8 d'aquest matí l'AP7 en sentit sud i nord i la B30 en sentit sud a l'alçada de Bellaterra, provocant retencions importants. Protesten pels canvis en el model de la universitat pública i es manifesten a favor de la jornada de vaga general de demà. El Tribunal Suprem estudia avui els recursos contra la sentència que manté empresonat l'exlíder de l'esquerra Berchale, Arnaldo Otegi, condemnat per haver volgut reconstruir Batasuna. L'alt tribunal podria absoldre'l o bé anul·lar el judici que el va enviar a la presó. Si fos així, l'exdirigent a Berchale podria quedar avui mateix en llibertat. I el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha rebutjat la reivindicació d'un pacte fiscal per a Catalunya amb l'argument que ara la prioritat ha de ser la recuperació econòmica. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha subratllat que la recuperació econòmica i el pacte fiscal són compatibles. I en esports, el Barça juga avui a San Siro contra el Milan, a dels quarts de la Champions. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia, màxima expectació davant un partit que ja es va produir la fase prèvia i en el Barça, recordem, va guanyar per 2-3. Però en aquesta ocasió és diferent, és una eliminatòria doble partit i tots els equips es troben en un gran moment. Per cert, que l'estrella milanista, Zlatan Ibrahimovic, va voler treure ferro a la mala relació amb Guardiola i per això va dir que tot plegat formava part del passat i va desitjar que el Barça guanyés la Lliga. Pel que fa a Guardiola, va demanar concentració màxima a l'equip. Tot això, el Madrid ja està pràcticament classificat després de derrotar l'Apollo de Nicòsia a Xipre per 0-3 amb dos gols de Benzema i un de Kaká. Als blancs els va costar obrir la llauna, però finalment se'n van sortir davant un equip molt tou. Pel que fa al Chelsea, va superar per 0-1 el Benfica i avui també juga a l'Olímpic de Marsella, Bayern de Munic. I acabem amb una bona notícia pel bàsquet català, perquè el Barça-Rigel va guanyar l'Unix Kazan per 56-67 i ja té bitllet per jugar a la Final Four d'Istanbul.
Doncs moltes gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Ara coneguem, però, com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, atenció a advertir els usuaris de les línies del Vallès, dels ferrocarrils de la Generalitat, que en aquests moments els trens no s'aturen a Universitat Autònoma per l'actuació de piquets d'estudiants avançats a la jornada de vaga. Els trens de la línia 55, la línia que porta l'Autònoma, han de finalitzar el seu recorregut a Bellaterra. Pel que fa a la línia de Sabadell S2, els trens circulen però sense aturar-se a Universitat Autònoma. La resta de transport públic de moment circula en normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Moltes gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Josep Maria Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. En un recent simposi de la Fundació Claret, crec recordar que en Ramon Maria Nogués feia referència a l'exèrcit silenciós de l'Església. Amb aquestes paraules volia referir-se a tota la gran xarxa de treball social al servei de les persones més pobres i marginades. Tenia tota la raó. L'Església té una xarxa al servei de les persones que passen fam, que viuen en la pobresa més extrema, que es troben en una situació de marginació sense sortida. L'Església, en l'exercici de la seva missió més genuïna, en la seva càritas diària, ha teixit sense publicitat, dia rere dia, un exèrcit silenciós, testimoni des de l'acció diària de la bona nova de l'Evangeli. Entenc i comparteixo que l'Església no faci publicitat d'aquesta acció diària i capilar. Però de vegades és tan silenciosa i discreta que amplis sectors de la població i l'opinió pública senzillament la desconeixen. De la mateixa manera, moltes persones desconeixen també un dels seus tresors ocults, la doctrina social, una doctrina cada dia més rellevant i significativa en el món en què vivim. Així, entre una acció silenciosa i una doctrina oculta, per a molts, l'Església és una institució que només apareix en l'esfera pública en determinats àmbits de la nostra vida social i molt sovint relacionada només en temes morals i de poder. Què podem fer perquè l'Església emergeixi en l'esfera pública amb tota la seva riquesa? Sé que la Càritas i el compromís social de molts cristians no vol ni publicitat ni cap tipus de reconeixement. Ho sé i ho comparteixo. De tota manera, en una societat com la nostra, en què els mitjans de comunicació i les xarxes són decisives en la formació dels nostres valors i de les nostres idees, si aquesta realitat de l'Església continua en el silenci, només restarà en l'imaginari de molts la visió d'una Església associada al poder, a la tradició i a la moral. És aquest el camí. Bon dia.
Ràdio Estel. 5, 6, 7, 8.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 10 de la nit amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El millor per la teva seguretat en carretera...
Els pneumàtics Michelin.
I comprar-los ara fins amb un 25% de descompte...
És i per millor.
No estalvis en seguretat.
Estalvia només en el preu dels teus pneumàtics Michelin per turisme 4x4.
Emporta-te'l ara fins amb un 25% de descompte a Hipercor.
Podràs pagar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Parlarem durant els propers minuts d'un llibre que és una apassionant història ambientada en la França ocupada de la Segona Guerra Mundial. Es titula El Confidente i la seva autora és Hélène Remillon. Dues dones lluiten per l'amor del mateix home i per un fill que només una d'elles és capaç de concebre. Es tracta d'un drama d'amors i traïcions que es creuen amb l'ombra del règim nazi. La història la protagonitza Camille, que és editora i que acaba de descobrir que està embarassada. Poc després de comunicar-ho a la seva mare, la mare mor en un accident de trànsit i entre les cartes de condol que rep n'hi ha una anònima i sense remitent que crida poderosament l'atenció. Sembla un fragment del diari d'algú que es diu Louis, la primera d'una sèrie de cartes que expliquen l'apassionant història de dues dones que es van produir 40 anys abans. Al principi, Camille pensa que es tracta d'un error o d'un escriptor que mira de despertar el seu interès, però aviat se n'adona i queda colpida per la narració. Espera amb impaciència l'arribada setmanal de la nova entrega de la sèrie. Tot això acaba aclarint-se perquè hi ha un enigmàtic confident que ha decidit desvetllar uns secrets precisament en aquell moment, 40 anys després. De la història d'aquesta obra, El Confidente, parlarem durant els propers minuts amb la seva autora, Hélène Crémillon. L'escriptora Hélène Crémillon ens acompanya aquí en el primer cafè de Ràdio Estela, aprofitant la seva presència a Barcelona per la presentació d'aquest llibre, El Confidente. Hélène Crémillon, molt bon dia, bonjour, benvinguda.
Bonjour.
També ens acompanya Neus Nueno, que és col·laboradora de l'editorial Grijalbo, que ha publicat aquest llibre i que traduirà el que ens explicarà Hélène Crémillon en francès. Molt bon dia, Neus.
Bon dia.
Comencem preguntant-li per aquesta història, una història ambientada en la França ocupada de la Segona Guerra Mundial. Dues dones lluiten per l'amor del mateix home, amb Camille com a protagonista. Què vol comunicar vostè en aquesta enigmàtica història?
Ce dont j'ai voulu parler dans le dès le début de cette de l'écriture en fait de ce roman.
Des del principi de l'escriptura d'aquesta novel·la,
j'ai voulu travailler effectivement sur un conflit entre deux femmes.
Vaig voler treballar sobre el conflicte entre dues dones.
Pour un homme, bien sûr, mais
évidemment.
Au-delà de la discorde ou de la haine qui peut naître entre deux femmes pour un homme, j'ai également voulu parler d'un enjeu autre qui, cette fois, est l'enjeu d'un enfant.
De la qüestió d'un nen.
Et surtout, j'ai voulu travailler sur la relativité du point de vue.
I sobretot vaig voler treballar sobre la relativitat del punt de vista.
D'où la forme de ce roman, en fait, qui
I per això la forma d'aquesta novel·la
raconte
explica
la même histoire
la
selon
història,
trois points de vue différents.
Segons tres punts de vista diferents.
Et ces trois points de vue apportent bien sûr un éclairage totalement différent
de vista
sur la
llum,
vérité des faits.
Evidentment molt diferent sobre la realitat dels fets.
Donc je suis partie de l'idée d'une histoire d'amour
découpée
en trois d'una història
d'amor retallada en tres punts de vista.
Et de ce fait, de par les découvertes en fait qui jalonnent le roman,
d'aquests fets descoberts que marquen tota la novel·la,
où on a l'impression de comprendre et de connaître les faits, la partie suivante,
l'impressió de conèixer els fets,
va nous éclairer d'une autre manière, et c'est en cela que
la part diferent ens il·luminarà d'una altra manera,
presenta une forme de suspens.
I d'aquesta manera espero que la novel·la presentarà una mena de suspens.
Com s'entén la diferència temporal entre els fets passionals i el fet que el confident els desvelli en aquell moment, quan Camille s'ha quedat embarassada i ha perdut la seva mare en un accident de trànsit?
La différence de temporalité, c'est ça, oui. Entre les deux. Eh bien, en fait, tout simplement, j'ai établi une histoire
entre
ces deux femmes, autour de cet enfant,
dones,
autour de cet homme.
Al voltant d'aquest
et
Camille
joue
home.
Le rôle de l'enquêtrice.
Camille té el paper d'investigadora.
De cette femme qui reçoit des lettres anonymes.
D'aquesta dona que rep cartes anònimes.
Qui ne comprend pas pourquoi on la prend à témoin.
Que no comprèn per què la prenen com a testimoni.
D'une histoire qui lui est parfaitement étrangère.
D'una història que
et
és totalement aliena.
Plus les cartes arrivent, les cartes postales, plus les lettres se succèdent.
I com més van arribant postals i cartes que es van succeint.
Plus l'étau se resserre et plus elle comprend que, en fait,
es va estretint,
on essaie de lui faire comprendre quelque chose qu'elle n'a pas du tout envie de voir, ni de ni qu'on lui raconte.
I ella entén que li estan explicant uns fets que ella ha de conèixer.
Mais une fois qu'elle est prise dans ce faisceau de révélation, c'est quelque chose de très addictif, la vérité.
Una vegada que queda atrapada en aquest feix de revelacions, es troba en una situació molt addictiva.
Et donc elle ira au bout de la vérité.
I arribarà al final de la veritat, arribarà a conèixer-la tota.
Avui parlem amb l'escriptora Hélène Crémillon, autora del llibre El Confidente, que s'acaba de publicar en castellà de la mà de Grijalbo en el seu apartat de narrativa. Per què creu, Hélène Crémillon, que és important destapar sentiments quan revivim històries de la Segona Guerra Mundial? Potser això ajuda a captar els horrors de les guerres i a evitar que es repeteixin en un futur?
c'est plus inconscient chez moi. C'est pas une volonté. Je n'ai pas voulu travailler la période
de la Seconde Guerre mondiale. C'est inconscient, par la meva part. No és voluntari. No vaig voler estudiar aquest període de la Segona Guerra Mundial.
Je n'ai pas eu l'ambition d'écrire un roman historique.
No tenia l'ambició d'escriure una novel·la històrica.
Il s'avère que c'est le choix de mon sujet qui a déterminé le contexte.
Però l'elecció del meu tema va determinar el context.
Donc ce conflit entre deux femmes, pour un homme, pour un enfant,
per tant, aquest conflit que j'ai entre dues dones per un nen,
d'ancrer pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vaig decidir situar-lo durant la Segona Guerra Mundial.
Donc de la Seconde Guerre mondiale, finalement, ne reste que des détails.
De la Segona Guerra Mundial només queden detalls.
Et des détails de la vie quotidienne.
Détails de la vida quotidiana.
Plus que le récit d'un conflit.
Més que el relat d'un conflicte.
Dont je pense que je n'aurais pas été la meilleure personne pour l'écrire, n'étant pas
que segurament ja no seria la millor persona
de formació.
Per escriure, perquè no tinc una formació d'historiador.
Et de toutes les façons, ça n'était pas... Je voulais vraiment travailler sur une fiction, sur une histoire d'amour.
De tota manera, el que volia era treballar en una ficció, en una història d'amor.
Et en fait, un des sujets du livre,
de fait, un dels temes del llibre,
qui est le point de départ, en fait, la stérilité,
és el punt de partida, és a dir, la stérilitat,
la stérilité de cette femme,
d'aquesta dona,
c'est en me rendant compte de la manière dont les femmes vivaient la stérilité à cette époque,
en adonar-me com vivien les dones la esterilitat en aquesta època,
que j'ai décidé d'ancrer mon action dans ces années 38-42.
En aquests anys, 38, del 38 al 42.
Mais pour moi, j'ai le souhait que le roman dépasse la problématique de la Seconde Guerre mondiale.
Però desitjo que la novel·la superi la problemàtica de la Segona Guerra Mundial.
Effectivement, vous avez raison.
Efectivament, vostè té raó.
On échappe pas à son contexte.
No es pot escapar al context.
Et effectivement, il y a une grande valeur dramatique dans ces années.
Efectivament, hi ha un gran valor dramàtic en aquests anys.
Aquest és un llibre, El Confidente, pensat per arribar al cor, segons s'ha dit des d'alguns mitjans de comunicació, especialment a França. Vostè ho veu així? Ja està d'acord?
Bah, écoutez, ce serait une réussite.
Això seria un èxit.
Je serais heureuse que ce soit ce qu'on retienne de ce livre. Effectivement,
m'agradaria molt que el que es recordés d'aquest llibre.
J'ai travaillé les personnages de manière à ce qu'on les reçoive, je l'espère.
He treballat els personatges de manera que arribin al cor, almenys això espero.
Et qu'on les comprenne. Et,
de manera que el lector els comprengui.
Surtout qu'on soit peut-être saisi, et c'est peut-être pour cela qu'on parle de personnages qui arrivent au cœur, qui touchent le cœur.
Que el lector es commogui.
Ce sont des personnages complexes qui ne sont pas toujours libres de leurs actes,
per això es parla de
aussi terribles les actes
són soient-ils. Són personatges complexos que no són lliures, no són lliures del context i no són lliures de triar per on els porta la vida de les decisions que prenen.
Hélène Gremillon, amb qui estem parlant avui, és escriptora, és francesa, és jove, té actualment 33 anys, ha fet un màster en lingüística i també en història de ciències polítiques, ha treballat a Gallimard, l'editorial literària més prestigiosa de França, i també a Publicis, premsa escrita i televisió, per consagrar-se després com a escriptora amb aquest llibre, El Confidente, editat l'any 2010 en la seva versió original. És la seva primera novel·la, aquesta, El Confidente, i amb el llibre ha rebut, per exemple, el premi a la millor novel·lista jove al Salon du Livre de Touquet. A més, El Confidente ha aconseguit el premi al primer llibre de La Forêt de Livre en Chanson près l'Oche, en Touraine. Disculpi, el meu francès ja ha estat seleccionat entre els finalistes del Premi dels Llibreters. Bé, parlem amb aquesta jove escriptora que ens està dient moltes coses sobre la temàtica d'aquest llibre, El Confidente, un llibre ambientat, com hem dit, en la Segona Guerra Mundial. Presenta aquest llibre el que es diu la narració a dues veus. És especialment atractiva aquest tipus de narració?
Attractif, je ne sais pas. Je sais que
c'est, si c'est attractif.
C'est,
hein?
Finalement, le, cette forme-là, cette forme de point de vue, s'est imposée.
Aquesta forma de punt de vista
s'est imposée tout simplement par le sujet, comme je le disais tout à l'heure.
Tal com deia abans.
Cette histoire est une histoire de point de vue.
Aquesta història és una història de punts de vista sobre una història d'amor.
Ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas.
El que es comprèn, el que no es comprèn.
Ce qu'on croit comprendre de l'autre. Qui s'avère être
comprendre de l'autre,
la vérité. Donc j'ai tout vraiment très très naturellement, je n'ai pas choisi puisque c'est finalement plus compliqué d'écrire une histoire avec des points de vue, mais c'est la forme qui s'est imposée à moi.
Perquè és complicat escriure una història a dues veus, però és la forma que es va imposar.
La forme d'un de secret à tiroir, la forme des révélations.
Però és la forma que s'ha creat, la forma de revelar els fets.
Per acabar, senyora Lengremillon, quin és l'origen d'aquest llibre? Com li va sorgir a vostè la possibilitat d'escriure'l?
És que l'idea du livre, vraiment l'idea directrice du livre és le conflit entre deux femmes. Voilà,
la idea del llibre és
el conflicte entre
dues
cette phrase, je voulais travailler sur un conflit entre deux femmes qui, au départ, partagent une amitié.
Volia treballar aquest conflicte entre dues dones que al principi comparteixen una amistat.
Et c'est arrivé dans ma vie à un moment donné où j'étais, donc moi, j'avais, j'ai eu diverses activités professionnelles. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais me lancer dans cette histoire.
Et aquel dia vaig decidir llançar-me aquesta història.
On va partir dans en fait, je crois que j'ai eu envie d'écrire une histoire sur la vérité et
tenia
comment la vérité peut se dévoiler
sobre la veritat,
et du jour au lendemain vous
la
frapper et bouleverser votre vie. Voilà.
I com et pot afectar i commoure la teva vida, trastornar-la de dalt a baix.
Bé, després que aquesta primera novel·la de Lengremillon ha tingut èxit, vostè prepara algun altre llibre? Pensa dedicar-se més intensament a escriure novel·les?
En fait, j'ai été très... La première surprise par le... Par le succès du,
la primera
du confident qui,
par l'exit
qui aujourd'hui est traduit en 20 langues,
que avui dia està traduït a 20 llengües,
et qui donc me confronte à cette chose formidable qui est la promotion
que,
per tant, dans les pays étrangers.
M'obliga a fer aquesta, aquest fet,
ce qui demande du travail.
Hem de fer la promoció en altres països, una cosa que demanda molta feina.
D'abord un retour sur un texte qu'on a écrit maintenant il y a quelques mois.
T'obliga a analitzar un text que vas escriure ja fa uns mesos.
Ça tétanise un petit peu, ça paralyse un petit peu.
I això paralitza una mica.
Mais le grand vainqueur reste l'écriture et effectivement je suis
reparti
dans l'écriture d'un autre roman.
I efectivament he començat l'escriptura d'una altra novel·la.
Dont je vais donner les premières pages à mon éditrice à mon retour de Barcelone.
Donaré les primeres pàgines a la meva editora quan torni de Barcelona.
Et je les relirai pour la dernière fois dans l'avion qui me ramènera à Paris.
I les rellegiré per última vegada en l'avió que em tornarà a París.
Et donc j'ai très peur.
I per tant tinc molta por.
Bé, segur que també sortirà bé, ho esperem. Desitgem que li vagi molt bé la trajectòria literària a Lengremillon, que ens ha acompanyat avui.
Merci beaucoup.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè, Lengremillon, escriptora. Fins una altra. Molt bon dia. Bonjour. Au revoir.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, tot preparat per la 7a Trobada Mundial de les Famílies a Milà. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El jugador del Futbol Club Barcelona, David Villa, dona suport a la cursa del Corte Inglés.
Hola, soy David Villa. Este año corre la cursa del Corte Inglés. Haz que sea la más grande de Europa.
Diumenge 15 d'abril, corre la cursa del Corte Inglés. Poques coses gratis et fan sentir també. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i Hipercor. I si vols, aquest any pots aportar arròs, llegums i conserves pel banc d'aliments.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Quatre minuts i mig i seran dos quarts de deu. És l'hora de l'art, la història i el patrimoni, un espai que compartim amb Josep Maria Martí Bonet. Abans d'entrar en matèria amb l'últim capítol dedicat avui a la Catedral de Lleida, us recordem que regalem entrades per al Rèquiem de Mozart, interpretat per el Cor Nacional de Praga i l'Orquestra de Música Bohèmica. Serà aquest divendres a les 9 del vespre al Palau de la Música Catalana. Sortegem 8 entrades dobles. Si en voleu alguna, l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat. Fins demà teniu temps. www.radioestel.cat. Un concert de primer nivell al Palau de la Música divendres a les 9 del vespre al Rèquiem de Mozart. I ara sí, saludem el delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i canonge de la Catedral, Josep Maria Martí Bonet. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia a tots.
Últim capítol sobre la Catedral de Lleida. Comencem encara parlant de la Seu Vella, del claustre d'aquesta magnífica catedral.
No podíem deixar menys que al final, com a cosa més esplèndida, doncs el claustre de la Catedral de Vella, de la Seu Vella. Certament que és un mirador des d'allà, de tota la ciutat, a través de cinc finestrals, dels quals es té una àmplia panoràmica de la ciutat. És uns finestrals que són molt bonics, com si estiguessin brodats en pedra. És una autèntica meravella. És el claustre més, jo crec, més esplendorós que tenim de Catalunya, dels claustres de les catedrals. I està col·locat a ponent, davant precisament del temple. O sigui, el temple, la basílica, la catedral vella, doncs no té, podríem dir, façana, perquè a la façana hi ha aquest esplendorós claustre. I tenia una funció, el claustre, molt interessant, que era el de que la gent participés ja abans d'entrar dintre del temple en aquest àmbit, podríem dir, d'entendre's mútuament, de concòrdia, per començar després els sagrats misteris dintre del temple. Aquest, podríem dir, claustre, és del segle XIII, i es va fent fins al segle XIV, o sigui que és un gòtic perfecte, un gòtic totalment català, on intervenen tots els arquitectes i escultors. Té quatre galeries, cada una té 48 metres de llargada per 8 i 7 d'amplada, i queda cobert per voltes d'aresta amb grans finestrals que tenen, com he dit abans, una delicada traceria. És una autèntica meravella poder veure la ciutat des d'allà dalt de tot.
Exacte, perquè també arribar allà és gaudir d'una vista panoràmica de Lleida exemplar.
Evidentment. Sembla que és curiós, jo sempre em pregunto què és degut de que Lleida tingui aquests elements tan importants. Suposo que devia ser una ciutat, diuen que era la capital, podríem dir, de Catalunya interior, no? I per tant allà hi bocaven molts diners i allà es reuneixen els millors artistes i millors escultors. I curiós del cas que aquí, doncs, a l'interior, més ben dit, a la part, podríem dir, de la Mediterrània, doncs s'utilitzava doncs la fusta. En canvi allà fan retaules doncs, de pedra, de marbre, una cosa autènticament meravellosa. Uh-huh. Van intervenir com escultors i arquitectes escultors en el famós carlí francès que es deia Carles Gautier. Aquest va treballar doncs, a la Catedral de Barcelona, va fer el projecte de la façana, que després en Girona, com he explicat moltes vegades, doncs el va copiar una miqueta malament, jo crec. Però, de fet, va ser el gran personatge d'aquesta època en el que s'explica doncs, la intervenció que té inclús a Lleida, evidentment. Des de Barcelona doncs, es traslladava a Lleida i allà doncs, va fer ni més ni menys que el campanar que hi ha al costat mateix, a dintre mateix, podríem dir, del claustre. I també altres arquitectes famosíssims, com és en Bartomeu Rubió. Precisament aquests dies, avui s'inaugura precisament una gran exposició en el Museu de Montjuïc, on hi ha peces d'en Rubió. Això és el millor, podríem dir, de l'escultura en mosaic que tenim a Catalunya, especialment que va treballar molt a la portada precisament del claustre, que en diem la portada dels apòstols. Uh-huh. I després també hi ha en Guillem Seguer, etc. Molts arquitectes sempre anaven a parar a la Seu Vella.
A la Seu Vella.
I per això és tan bonic. Llàstima dels soldats, em perdó, que van estar tant temps i es van dedicar a destrossar tot el que van poder. Però era tant que encara continua sent molt bonica.
Sí, déu-n'hi-do la llàstima a principis del segle XVIII, no? amb Felip V, sí. El que va passar a la Seu Vella de Lleida. L'explicació molt interessant de Josep Maria Martí Bonet a l'edat mitjana, la importància de Lleida indiscutible, i per tant d'aquí que els lleidatans puguin presumir de tenir, jo podem dir que artísticament, la catedral més completa de Catalunya, no?
Gairebé. És que, de fet, no en tenen una, no? En tenen dues.
Dues, exacte, perquè i aquesta, la Seu Vella, és la que ara queda més restringida, però s'utilitza una altra, la nova.
La nova catedral. Sí. Realment, els canonges doncs, volien continuar la Seu Vella, però no hi va haver-hi manera. El decret de Felip V, que no estimava Catalunya, com sabeu molt bé vosaltres, era contundent. Calia enderrocar, arrasar la Seu, perquè havia sigut el seu gran enemic en el moment d'entrar a Lleida. I si no es podia fer, deia que es convertís en una espècie de ciutadella, convertir-se en caserna. Sí, és, sí. En tot i això, és un espai, el que hi ha a la Catedral Nova, en la mateixa ciutat, molt digne. Precisament el va fer gràcies a un donatiu de 240.000 rals que va fer, que va donar en Carles III, el rei d'Espanya, successor de Felip V, aquest doncs, va donar diners per poder-se construir en el centre mateix de Lleida la nova catedral. I és una catedral, podríem dir, feta militarment, perquè els arquitectes eren militars. I a la vegada també doncs, es va fer, doncs, podríem dir, vigilància militar.
L'any 1760, mitjan segle XVIII.
Exacte. L'arquitecte sabem que és un tal Pedro Martín Cermeño, i després també va haver-hi un altre que també té moltes coses aquí a Barcelona, un tal Sabatini. Uh-huh. Aquests eren, podríem dir, arquitectes militars.
Perdoni breument, doctor Martí Bonet, les característiques bàsiques d'aquesta catedral nova de Lleida.
És com un gran saló. De tal manera que els pobres lleidatans, que estaven acostumats a veure el cimbori de la catedral vella, doncs volien que fes... I van intentar fer un cimbori, però els hi queia. I de tal manera que van arribar a la solució de fer una pintura que semblés un cimbori. I per tant, aquesta no queia, perquè... La pintura...
Això en el sostre interior, parlem del sostre interior de la catedral de Lleida. Per tant, un gran saló, espai únic, això és molt català, sí. No? L'espai únic a les catedrals.
Sí. I ara, actualment, hi ha la famosa Mare de Déu del Blau, aquesta Mare de Déu, que té com una espècie de taca, podríem dir, la seva front, i que està en l'altar major, maquíssima, i que procedeix de la catedral vella, que hem dit, doncs, de la porta dels que en diem nosaltres, la porta doncs, dels apòstols. És una autèntica meravella. Si no heu anat a veure aquestes dues catedrals, avui mateix a la tarda agafeu el tren, que s'hi pot anar molt ràpidament.
Amb l'AVE.
I allà, doncs, com disfrutareu.
Molt bé, a Lleida es pot anar, evidentment, sempre que es vulgui, sempre que es pugui. Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver tancat aquest capítol en diferents etapes dedicat a la catedral de Lleida. El proper dimecres, si Déu vol, encara que sigui dimecres sant, ens retrobem i començarem una altra catedral.
Sí, la de Tortosa.
Doncs molt bé, amb la de Tortosa comencem el dimecres sant. Gràcies, doctor Martí Bonet. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tots plegats.
Ràdio Estel.
Hi havia una vegada un petit indret a les zones on cada dissabte a la una del migdia passaven coses extraordinàries. Cada dissabte d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb què la companyia Ara va de bo, commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Ara va de bo, cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Gripau Blau, va, va. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina ben lluny. Destins fantàstics pel 2012. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. Del 20 al 29 d'agost, Mesopotàmia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan. I els peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. 93-409-2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93-409-2770.
Tens ganes de neu, sol, esquí i molta, molta diversió? A Gran Valira tenim la millor fórmula perquè gaudeixis de tot el que queda de temporada d'esquí. Aprofita aquest mes de març per esquiar. Ara dues nits d'hotel, més dos dies de forfait, des de 107 euros. Gran Valira, les teves esquiades més econòmiques. Et calen més raons? Més informació a granvalira.com.
Som el que mengem.
Per això a Hipercor seleccionem diàriament el peix més fresc a les principals llotges.
I el transportem en òptimes condicions de fred perquè en poques hores t'arribi amb totes les propietats. Fresc, saborós
i saludable, fins i tot en el preu.
Com per exemple, el llucet volantat 1 a 2 quilos, ara només 5,49 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bevibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Quan són dos quarts i mig de deu, comencem l'espai Naturalment, que compartim amb el doctor Pros i amb tots vosaltres cada dimecres a aquesta hora, amb el patrocini de Quinton, l'aigua de mar, per remineralitzar el nostre organisme amb pràcticament tots els elements químics situats de manera idònia perquè el nostre nas, el nostre organisme s'hidrati i alhora aconsegueixi aquests minerals naturals que ens ajuden a respirar bé i a estar ben nets per dintre del nostre cos. Saludem el doctor Miquel Pros, que ens acompanya cada dimecres. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Miquel Pros és metge especialitzat en medicina natural i avui vol incidir en una franja d'edat, la que està al voltant dels 30 anys, on també hi ha moltes vegades problemes en forma de refredats, virus, mal de coll, problemes de bronquis i altres derivacions, com per exemple digestives. Per això tenim un testimoni d'un jove pacient de 31 anys. Ell és Jordi Balcells, empresari del sector immobiliari, que vaja, ha tingut problemes de coll i altres coses que ens comentarà. Senyor Jordi Balcells, bon dia, benvingut. Com que és jove, doncs això de dir-li senyor a vegades ens costa més, però gràcies per haver vingut i per explicar-nos la seva experiència amb la medicina natural. Doctor Pros, què és el que volem tractar avui a partir del cas de Jordi Balcells?
Bé, avui que parlarem, doncs, escolta, fins ara hem vist nens i gent potser més gran, però també hi ha una franja, no?, que és aquesta franja dels 30 als 40, dels 35-45, que a mi m'agradaria, bueno, el testimoni d'avui d'en Jordi, doncs, sapiguer des de la seva vertent com va arribar la medicina natural, perquè, clar, potser pensem que aquesta és una franja que estan immunes a qualsevol malaltia, i de fet no és així, els afecta exactament igual com afecta una persona ja, doncs, d'una certa edat, i com afecta un nen. Vull dir que tots estem, d'alguna manera o altra, tots estem en aquesta zona de perill, i més en un moment on el tema de la pol·lució, la forma aquesta de menjar tan, jo diria, no sé si és d'una forma errònia, d'una forma antinatural, doncs això d'alguna manera o altra també afecta la salut. No?
Senyor Jordi Balcells, ens pot explicar una mica el que vostè té i ha tingut aquests últims anys, per exemple, i què li ha portat la medicina natural?
Doncs bé, jo vaig començar a tenir problemes amb el coll, bueno, des de jove. És una mica el meu punt, un dels meus punts dèbils, no? El que és la part del coll i l'esòfag i l'estómac. Llavors portava un temps, potser 2 anys, bastant seguits de refredats, petits refredats, però molt, molt seguits, i en alguns moments doncs, agafava una grip una mica més forta. Llavors vaig detectar que tenia que fer alguna cosa que no era normal, i bueno, parlant amb gent, doncs una cosa et porta a l'altra. Vaig estar parlant amb un amic que em va recomanar que visités el doctor Pros i que provés una solució alternativa a lo que era la medicina més actual, no? Més química.
Més convencional. Suposo que li receptaven antibiòtics, si veien infecció al coll, altres medicaments per combatre el dolor, però tot químic.
Exacte. I tractaven molt el símptoma, no? Quan estava més malament, llavors era quan hi havia un tractament, perquè anava a visitar el metge. Llavors, un amic que canta i que s'ha de cuidar molt la gola, em va recomanar que em visités amb el doctor Pros, i bueno, vaig provar el que és l'alternativa de la medicina natural. I bé, o sigui, vaig anar ja una mica fart de
els meus... Una mica apurat.
Sí, no? Exacte, amoïnat, ja desesperat, diguéssim.
Exacte, dels meus problemes amb el coll i bronquis i això. I bé, bueno, vaig començar...
El 4 de maig, sí.
Sí, el 4 de maig de l'any passat, per tant, fa menys d'un any.
Exacte.
Uh-huh. I què va començar a fer? Què va començar a aprendre o a utilitzar com a remei natural?
Sobretot, una mica el doctor Pros em va ajudar a gestionar i a entendre què és el que em passava i per què em passava, no? O sigui, a part de doncs, dir-me, doncs, o recomanar-me el que m'havia d'aprendre, doncs em va ajudar a comprendre una mica el que em passava, no? Per què era així i com es va desenvolupant i què és el que hem de fer per evitar-ho, no? O sigui, una mica tractar la prevenció. I, bueno, amb tot aquest temps he anat comprenent per què passa i tractant de manera més preventiva i proactiva, no? O sigui, la veritat és que m'ha anat molt bé.
I què ha donat la medicina natural, doctor Pros, a casos com el de Jordi Balcells, que avui ens acompanya, per exemple, bueno, homeopatia, recepta de líquids...
Sí, una dieta equilibrada. Bàsicament, ell va entendre de seguida, clar, una cosa és tractar el símptoma i l'altra és el que produeix, és el per què li passa allò. I llavors vam arribar a la conclusió que darrere de tota aquesta faringitis, la tendència a encostipat, enganxava un encostipat darrere l'altre, hi havia allò que hem comentat aquí ja més una vegada, una sinusitis silenciosa, és a dir, la permanència de mucositats aquí dintre fa que darrere del nas, les cavitats nasals, doncs, hi hagi un caldo de cultiu amb virus, bacteris, fongs, és a dir, que a vegades pensem que els virus venen de fora quan en realitat els tenim a dintre, no? Llavors, doncs, bueno, a gestionar precisament aquesta situació. Com? Doncs amb rentant-se el nas amb aigua de mar, li vam donar una homeopatia, no? per drenar aquesta mucositat, Potser també vam estar parlant d'uns certs hàbits dietètics, perquè hi havia també una tendència a fer gastritis. Potser aquest excés de mocs a la panxa també generava un malestar. I, bueno, mira, aquí està estupendament bé avui, no? Jo crec que, bueno, la gran lliçó és la prevenció. És a dir, el que ens acabem d'explicar, gestionar d'una forma diferent, no? I no esperar que t'arribi la patacada.
Que
arribi la patacada, no?
Sí. En aquests 10 mesos, senyor Jordi Balcells, vostè ha millorat. Clarament no ha tornat a tenir aquests problemes que l'enveïen, o si n'ha tingut, doncs els ha pogut combatre millor.
Sí, sí, per mi ha sigut un canvi important. O sigui, sobretot el fet d'entendre el que passa i per què passa, doncs, bueno, et motiva a cuidar-te, no? Llavors, per exemple, un dels tractaments que me l'he pres com un ritual i que em va molt bé és el Quinton. O sigui, és una cosa que m'he notat moltíssim la diferència. I quan fas aquest tipus de coses, el tractament més preventiu i amb més coneixement, doncs et fa sentir bé. És una sensació de que t'estàs cuidant. Et fa sentir...
I és una forma d'evitar no caure en aquest cercle viciós, no? de química, no? I més química, i estem tractant el símptoma però no tractem la causa, no?
Exacte.
Llavors, quan refereixes això de l'aigua de mar, refereixes tu fas diàriament a casa ara la neteja...
Neteja nasal.
Amb l'esprai, no?
Sí.
Doncs una cosa que, com ha dit algunes vegades el doctor Pros, és com rentar-se les dents, no? Una activitat breu per fer cada dia, rentar-se el nas, amb aquesta aplicació per via nasal de l'esprai de Quinton, aquesta aigua de mar, la pura, la natural, i la preparada acuradament, com també ens diu el doctor Pros, amb tota la taula periòdica dels elements.
No, realment, bueno, la gent ho reconeix. A més, en Jordi també és una persona, esclar, imagina't, ara està en l'època de posar carbó a la màquina, no? Són la gent que tiren de la societat en aquests moments. I, per tant, esclar, temes immobiliaris, bueno, és igual, com a empresari, el nivell d'estrès, doncs, és important, i l'estrès, d'alguna forma, també se somatitza després en diferents qüestions, com, per exemple, problemes digestius, gastritis, que, de fet, tu tenies antecedents també de coses digestives, no?, perquè sembla ser que el neguit, l'estrès, també, d'alguna forma, li afecta, o ens afecta, i afecta en general, doncs, en el teu cas, l'estómac, també, no?, com has gestionat això?
L'estómac sempre ha sigut el meu punt dèbil per excel·lència i, bueno, sempre he tingut problemes. En el seu moment vaig tenir, bueno, hèrnia de hiato i fa molts anys. Però sempre he tingut tendència a l'acidesa i a somatitzar una mica, doncs, tot el que són els nervis a l'estómac.
L'estómac, el seu canal de protesta orgànica, no? És a dir, sigui en forma de cremor o d'acidesa, o sigui en forma, doncs, de trastorns digestius, suposo, pesadesa...
Exacte.
I fins i tot, doncs, hi ha altres coses que a tots ens pot passar, no?
Sí, però precisament a mi el que m'agradava és això, no? M'agradava sentir, doncs, com ara ell està gestionant tot això, ha après a menjar segurament d'una forma més sana, o més ecològica, no ho sé, però potser la medicina natural també t'ha portat una nova visió, no? No menjar com ho fan els seus amics, sinó potser d'una forma diferent. No és així?
Sí, m'ha ensenyat a gestionar-me també amb això, entendre per què em passa i a la mínima que tinc algun problema o prevec que hi haurà una mica més d'estrès o una mica més de tensió, doncs ja tinc un tractament definit que, bueno, me'l va definir el doctor Pros, i que això m'ajuda molt tant físicament com mentalment.
Tractament també en forma de dieta, per exemple, augmentar el consum de cereals, per dir alguna cosa, o un equilibri en el menjar?
Una part és en forma de dieta, quan em sento molt malament de l'estómac, llavors faig el tractament de l'avena durant un parell o tres de dies, i això em va molt bé. I després altres tractaments, doncs, que són més, diguem...
Una combinació d'homeopatia...
Exacte, no? Sí.
En aquest espai, naturalment, els oients ja saben que poden participar quan passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 10. Si voleu dir la vostra, especialment referim-vos a temes relacionats amb el coll, la mucositat, els bronquis i també els trastorns digestius, com els que ens ha explicat Jordi Balcells a partir del seu, de la seva pròpia experiència, podeu trucar-nos al 93 409 27 72, 93 409 27 72. I és que, com dèiem abans, doctor Pros, la medicina natural és aquella que va a la persona i, com avui estem explicant també, a l'arrel del,
bueno,
del problema.
El Jordi també ha estat sotmès a les ventoses, no? Perquè ara estic mirant aquí, repassant la seva història clínica, i veig que doncs, també moments... Com has viscut? Te'n recordes algun moment d'aquests, quan has vingut a la consulta, que t'han posat una ventosa a l'esquena?
Sí, recordi'ns què li han fet amb això de la ventosa.
Explico, perquè això a l'Ignasi sempre li fa molta gràcia.
Sí, sí.
En moments d'acumulació de tensió, doncs, bueno, el tractament és una mica definir quins punts estan més tensos de l'esquena, segons el meu punt de vista, i llavors s'apliquen unes ventoses durant...
Hi ha una escarificació prèvia, hi ha unes punxadetes prèvies que fan mal, no fan mal?
No,
ni te'n recordes,
sí,
no?
Realment no fa mal. No fa mal.
El cos es deixa, diguéssim, no?
Però la sensació, explica, la sensació després de la ventosa és una sensació que, com explica en general la gent, no sé, el Jordi, si se'n recorda, no?
És una sensació de perds una mica la pressió, és com una olla de pressió i és com si...
Destensionar aquella part, no?
Sí. Mm-hmm.
Aquella part de...
I això va molt bé perquè recordo que m'explicaves aquella tensió a dalt, aquí al cap, no? O sigui, el cap, una sensació de cap, no sé com ho feies anar, mareig al cap, embotiment, explicaves el primer dia... Tot això, bueno, aquella també veu nasal, que és una combinació d'estrès, de sinusitis, que és això que expliquem, sinusitis silenciosa, i tot això ha passat ja, no?
Sí, la veritat és que jo estic molt millor. O sigui, realment, en aquests mesos he millorat molt. Uh-huh. I he après a gestionar-me. És a dir, jo penso que ja és un camí també a llarg plaç.
Això m'agrada molt, que això que expliques, i après a gestionar-me, no? Però ja no estàs...
Sí.
No
deixes la terminologia empresarial també val en aquest cas, oi? per ja, la vida personal.
No poses la salut d'una forma... en mans del metge, en el sentit que tu saps perfectament que n'és el metge que et fa una prescripció química, no? I en aquests moments, doncs, esclar, de química, tots estem tan saturats de química que potser el cos tampoc ja no respon a tanta química. No trobes?
Sí, jo penso que la medicina natural és una alternativa que sempre s'ha de tenir en compte, suma.
Avui ens acompanya Jordi Balcells, de 31 anys, per tant, com diuen molts entesos, a la flor de la vida, no? Als 30 anys. Ell és empresari del sector immobiliari, per tant, molt sovint en la seva vida personal, laboral i acadèmica, sotmès a l'estrès, als nervis, una situació personal que se li ha manifestat sovint en forma de mal de coll, bronquitis, problemes digestius, acidesa d'estómac, i això doncs, ho està superant en aquests últims 10 mesos gràcies a la medicina natural. Podeu trucar-nos, encara teniu uns pocs minuts, al 93 409 27 72, 93 409 2772, i dir la vostra sobre aquests temes o altres de medicina natural. Per anar acabant, alguna cosa que ens hagin pogut deixar, senyor Pros?
Sí, no, home, jo crec que l'important és que avui tenim aquí doncs, un Jordi que està vital, és a dir, que tota aquesta sèrie de molèsties han desaparegut, que no ha de tirar mà de tanta química, i que ell sap que té el recolze en un moment determinat, naturalment, això sense despreciar doncs, en un moment determinat i amb una urgència doncs, un antibiòtic, no? Si és que el necessités, però tot això, ara, aquests moments ha passat a la història, no? Ja no. Antibiòtics, química, no n'has pres més.
O, en algun moment puntual, sí, però generalment estic seguint una mica tot el que és el que he anat aprenent.
En qualsevol cas, res a veure amb el que hi havia abans, oi? Que era gairebé un antibiòtic cada 2 mesos, o més sovint.
O una pastilla pel mal de cap.
Exacte, tot medicació química. Algun consell donaria a vostè als qui ens escolten i poden pensar que potser massa sovint tenen mal de coll o problemes digestius o de bronquis?
Jo penso que realment és molt important entendre per què passen les coses i per què cadascú té el problema que té de salut, sigui de coll, sigui d'estómac, i aporta moltíssim doncs, poder actuar de manera regular i preventiva, no? I no esperar a que es faci gros el problema i tenir que anar a urgències o al metge. I, bueno, o sigui, valorar alternatives i provar alternatives sempre és sa i positiu.
La prevenció, pensar en una bona alimentació, en una bona neteja de la, del nas, amb aquests nombrosos poros i forats que tenim, oi, doctor Pros?
Sí, perquè amb aquesta franja d'edat, que està el Jordi, aquests dels 35, un dels problemes típics que normalment es veuen afectats és el tema del problema de les al·lèrgies. Les al·lèrgies, les rinitis al·lèrgiques, no? I sobretot ara, en aquesta temporada, que comencen les floracions, i tot això no respon res més que aquesta acumulació crònica de mocs a les cavitats nasals, que en un moment determinat, i gràcies a la presència del pol·len o d'altres pols de la casa, no? Diuen vostè és al·lèrgic, quan en realitat no és al·lèrgic, és un problema d'acumulació de mocs que el cos utilitza l'excusa del pol·len per generar una situació aguda, que és una rinitis al·lèrgica, una rinoconjuntivitis al·lèrgica. Però si tothom fes el que fa el Jordi el cada matí, no?, de rentar-se, perquè això ja ho fas, ja ho has incorporat en els teus hàbits. Sí. Això és el bo. Jo penso que és aquesta cosa pedagògica també que té la medicina natural. No?
Clar, que quan estem bé no ens oblidem dels remeis preventius. Això és important. No?
Però ara el Jordi, acumulat, és de la mateixa forma que renta els dents cada dia, doncs què fas?
Neteja nasal.
La neteja nasal.
Amb Quinton aigua de mar. Ho hem recomanat abans. Quinton col·labora en aquest espai naturalment amb la seva aigua de mar. I també recordem que el gabinet del doctor Pros té el balneari respiratori, que ofereix tractaments amb aigua de mar natural per a totes les patologies que afecten les vies respiratòries. Aquest balneari respiratori és al carrer Camp 87, tocant Montaner, vaja, a prop d'on tenen
bueno,
vostès.
Sí, pràcticament està enganxat a la consulta, no?
A la consulta, exacte. Sí. Doncs molt bé. Ens queden només uns segons. Alguna conclusió ràpida, doctor Pros?
No, que la gent doncs prengui consciència de la importància que té el que acabem de sentir i que doncs practiquin diàriament aquesta neteja, nens, nenes, adults i gent més gran.
Naturalment, doctor Pros, el telèfon del gabinet del doctor Pros és el 93 212 1504, 93 212 1504. Gràcies, doctor Miquel Pros, i gràcies, Jordi Balcells. Fins la propera. Bon dia.
Gràcies.
Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bevibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Ens acomiadem recordant-vos que el primer cafè de Ràdio Estel és al Facebook i al Twitter. Al Twitter, primer cafè Estel. Ens podeu visitar també i seguir tot el que fem. Us hem acompanyat el Xavi Aguilar, el David García, la Sara Cruz i l'Ignasi Miranda. Demà, el programa, malgrat la vaga, estarà amb vosaltres. Adéu-siau.
Ràdio Estel.